Què tal, senyores i senyors? Com estan? Nosaltres contents, com sempre, de saludar-los a l'inici d'una nova edició del programa Històries de l'Òpera Grans Moments. Ja saben, el programa en el qual mirem de passar una bona estona, uns bons 50 i alguns minuts, recordant alguns dels millors moments de la història de l'òpera. Això sí, classificats i situats amb calaixets. En 5 calaixets, exactament, que són els 5 grans corrents que hi ha hagut al llarg de la història d'aquest espectacle que anomenem òpera. Si els ve de gust, comencem a fer-ho ara mateix. La veritat és que sempre que dic aquest espectacle que anomenem òpera, em fa l'efecte que traeixo una mica el mateix espectacle. Rogelia, què tal?
Bé, i tu? No acabo de veure per què.
Sí, perquè això d'espectacle, des del meu punt de vista, una òpera és una obra d'art. Allò que deien l'art total, no? Un art complet.
Sí, no està negat, amb el concepte d'espectacle.
Però parlar de l'òpera com a espectacle només...
Els espectacles que no són artístics són els que fa la gent quan crida pel carrer, es peguen i xoquen
quan contra l'altre.
Això mateix, això sí que és un espectacle no artístic. Els altres són de gran qualitat.
Però sembla que fa de bon casar això, que ens barallem tu i jo amb l'altre espectacle. Amb el de l'òpera,
sí,
no?
Potser sí.
Home, la gent ens ho diu, no?
Sí,
ens agrada quan ens baralleu.
Sí, sí. A vegades li set un ull, un cop de puny al nas.
No. La sang mai arriba al riu.
No arriba.
Ara nassos...
Tampoc sí. Tenim riu aquí, eh?
Però nassos sí.
Sí, això tant sí. Com sobretot jo. Sí.
No,
tant no, tu... No, enveja, això és enveja, a més. Jo tinc molt més nas que tu.
Enveja de nas?
Sí, enveja de nas.
Bueno, escolta, el meu nas em diu que aquesta primera obra d'avui serà barroca, 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 barroca.
Sí, perquè com que vaig veure que l'altre dia em feies mala cara perquè havia portat una òpera barroca que no acaba de ser tan barroca com les que solem posar, vull dir que avui tindràs barroc d'aquell de sucar i pa.
Doncs som-hi.
Òpera barroca.
Home, veig dues coses aquí en el guió que m'ho garanteixen, això. La primera és que és una òpera de Händel.
Sí.
I es diu Rodelinda.
Sí.
I la segona és que la canta la mezzo-soprano Merlin Horn, que és una extraordinària virtuosa amb les coloratures, amb el recarregament del cant, no?
Exacte, jo he portat aquesta àrea també per veure si et convenço una mica més. Cada vegada tinc una mica més a prop d'apreciar el món del barroc.
Tu creus que m'acabaràs convencent?
Jo crec una mica sí. Jo crec que ja t'he convençut un pèl.
Un pèl.
Sí.
Cada dia...
Potser tot una cavallera i tot, eh?
Una cavallera. Bueno, escolta, Rodelinda, quina és aquesta òpera?
És l'òpera que va tenir més èxit de Händel després del Julio César.
Ah.
I va venir l'any següent, i va ser molt famosa, i es va fer bastantes vegades, i després és de les que s'han rescatat també bastant sovint.
És un castrat qui canta aquesta àrea d'avui?
Sí, és un paper d'home, figura, però amb veu de castrat, i per això és una mezzo-soprano, perquè moltes vegades els castrati eren castrati contraltini, no els soprani, sinó els contraltini,
ja.
I aquesta ho és.
O sigui, hi havia castrats de dos tipus, els més aguts...
Sí. Els més aguts i els més greus. Diuen que els nens que haurien estat baixos eren sopranos després. Després de castrats.
Mm.
I en canvi, els que haurien estat baixos o barítons, després agafava la veu més greu.
Ja. Bé, sentim aquesta àrea cantada per Merlin Horn, una àrea que es diu Vivi Tiranno, que canta un personatge amb un nom raríssim que es diu Bertarido, i que, segons el Roger, ens assegura que això és el més barroc que hi pugui haver sobre la capa de la Terra. Sentim-ho.
Oh.
lenta. Rápida. Greus, eh? Se'l mereix, se'l mereix.
Se'l mereix. No se'l semblava, però és una gravació en directe i feta en un lloc insòlit pel barroc, que és el Metropolitan de Nova York.
Carai, sí, el sí, Metropolitan sí. Una cosa barroca.
Sí, sí, i mira, igual que estic intentant convèncer-te tu, ella va convèncer el públic perquè ja has vist l'ovació.
Home, s'ho mereix, s'ho mereix. S'ho mereix,
i el vocal,
primer pel que penca, perquè sí. està pràcticament 6 minuts, amunt i avall, 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 amunt i avall.
És molt català, això, el que penca és el que compta.
Sí, home, no, però home, treballa molt aquí la soprano, o la mezzo-soprano, vaja. Després, perquè té de tot, té uns greus espectaculars.
I uns aguts.
I uns aguts també bastant espectaculars, o sigui, i realment la peça... barretada, eh? Perquè és barroca absoluta. Fins i tot la trompeta fa constantment recargolaments i filigranes, eh?
Exacte.
Bueno, ara hauríem de respirar una mica.
Respirarem amb el classicisme, oi?
Vinga.
Òpera clàssica.
I tant que respirarem. Si em portes un Gluck, respirarem segur.
Segur.
Perquè Gluck és l'oposat exactament.
És això. La imposició d'un nou criteri, que va ser la reforma de Gluck, L'òpera havia de ser una reproducció del món clàssic. I aquest món
sí,
clàssic...
però el món clàssic ja, moltes òperes barroques ja el reproduïen, el món
sí,
clàssic.
Sí, no, però d'una altra manera. Gluck volia que l'espectador sortís del teatre convençut de que havia vist una obra teatre clàssica, no una adaptació barroquitzant i carregada de contrastos en el que no hi havia res que s'entengués, sinó una història ben explicada.
De tota manera, jo parlava més en l'aspecte musical. O sigui,
sí, no, també.
Tot aquest recarregament que hem escoltat sí. en el Vivi Tirano de Händel,
sí, desapareix.
Això desapareix.
Completament.
O sigui, Gluck és el contrari, és les línies rectes, és l'estabilitat, és
l'equilibri...
Per això fa que en alguns casos sigui un pèl més, com ho diria?
Avorrit, va, diu,
no,
home.
No, reposat.
Menys,
avui ens porta...
Anem millorant amb tu.
A poc a poc. Ja saps que les soques d'arbre necessiten un llenyataire pacient. Escolta'm, i avui ens portes Ifigenia in Tauride,
sí.
de Gluck. O sigui, no ens portes l'Orfeo i Eurídice, que hem sentit
no,
algunes vegades, i que és més famosa.
Sí, més famosa, tant, però aquesta és molt bonica. I és la més completa de la Reforma, per això també té interès.
Per què?
Perquè aquí la Reforma és més encara portada als últims extrems. Inclús l'argument és un argument que no hi ha ni tan sols desenllaç amorós. És una germana que recupera el germà i tornen a Grècia després d'una sèrie d'aventures.
Per explicar algun de les idees de la Reforma musicals, que els nostres oients la poguessin reconèixer, quina creus que podrien reconèixer en aquest fragment que ens portes? Que es diu «O toi qui prolonges mejur».
Sí. Bé, és això, la tranquil·litat. No hi ha moments de grans aguts ni de grans profunditats. La melodia es desenvolupa d'una manera... pausada i amb una elegància indubtable.
Per començar, quina veu canta això?
Canta una mezzosoprano, però no és una mezzosoprano profunda com la que hem sentit abans, sinó una mezzosoprano tranquil·la.
Doncs se m'acut, per exemple, una clara característica de la Reforma. Abans hem sentit una mezzosoprano, però qui ho cantava originàriament era un castrat.
En canvi,
Gluck, els castrats se'ls carrega.
Fora. Això no és real. I ell volia també un cert dosi de realisme. I, per tant, hi ha una veu d'una senyora que està patint, més o menys, i canta doncs, amb aquesta... contenció pròpia del classicisme que Gluck vol imposar.
Recordes més o menys que explica...
Després recordem que no hi ha recitatius amb clavecí, això ha desaparegut també completament, i les àries són més curtes, no són tan elaborades, no, allò, les tres parts també ha desaparegut completament. Aquí una ària té una sola part, té fases, moments, però no és tota unitària. Diguem.
No és com la que hem sentit, que tenia una primera part, una segona un pèl més lenta, i la tercera part que es repetia exactament la primera.
Amb ornamentacions afegides aquí, res de tot això.
Molt bé. Recordes més o menys que explica això, aquesta
àrea? Bé, és una invocació. Ifigenia sap que ara s'ha sabut per el seu germà Orestes, el qual ella no ha reconegut, que han mort els seus pares i que la seva pàtria només queda la germana Electra. I llavors ella diu a Déu, per què m'allargues els meus dies si jo ja no faig res en aquest món? Bé, dir una cosa així, eh?
Doncs segurament semblarà mentida, però entre aquesta òpera, Ifigenia in Tauride, i la Rodelinda de Händel, hi ha poc més de 50 anys.
Sí, sí, l'evolució.
Escoltem l'evolució.
Thank you.
Una altra de les característiques
és la recuperació del cor. I ara aquí tenim el cor que acompanya la Ifigènia, són les sacerdotesses que estan amb ella.
És la recuperació del cor, per això hem deixat que entrés en aquest punt, perquè el barroc se l'havia carregat, el cor.
Sí, per motius econòmics, bàsicament, perquè era una despesa més i no veien la utilitat. Però ara volguem tornar al món clàssic, al món grec, hi havia hagut cor sempre en el teatre i, per tant, tornava per això cor. Costaria, que els empresaris italians deixessin entrar el cor a la vegada
de l'òpera. Clar, perquè Gluck era alemany.
Sí.
I a més, no, a Alemanya l'òpera no funcionava com a Itàlia, que depenia a Itàlia directament de l'empresari privat que la muntava.
Exacte.
En canvi, a Alemanya l'òpera estava més vinculada als senyors, als nobles...
I aquesta que va ser escrita, aquesta la va escriure per París, però era el mateix, també, la monarquia al darrere.
Pel rei.
Esclar, l'òpera era un establiment oficial pagat per la monarquia.
Per tant, era més fàcil que es pogués reincorporar. Per això Gluck es va poder permetre, en la seva reforma, tornar a incorporar el cor, tot i que Itàlia no arribaria fins uns anys més tard.
Sí, sí, bastant, sí.
Gairebé quan va entrar el romanticisme.
Òpera romàntica.
Ara li comentava el Roger, em sap greu entrar sempre sobre aquesta peça d'aquesta manera, li comentava el Roger que li deia, em portes una peça d'Ipuritani avui, o sigui, un fragment d'Ipuritani de Bellini, que és el primer romàntic italià.
Sí.
I li preguntava, abans de Bellini, que ja fa servir cor, hi havia cor? I em diu, sí, amb Rossini sí, no?
Ja comença a haver-hi cor, i el Rossini mateix escriu una carta en què comenta, ara sembla que és imprescindible posar cor i li poso, però posa un cor masculí només perquè sigui més baratet.
Sí, aquest any passat vam veure, aquesta temporada 2007, vam veure en la faràndula de Sabadell, per exemple, la Cenerentola o la de Rossini, i em vaig fixar que el cor només era homes.
Sí, sí, cor masculí, així era més baratet.
Però era per això?
Sí, sí, per això, per això.
Ah, sí?
Sí, sí, els empresaris estaven remisos a fer intervenir el cor, però si podien entrar amb 8 o 10 bordegassos que fessin 4 crits, llavors la cosa no era tan cara.
Ja. Bé, en tot cas, Ipuritani, que ja és l'última òpera que compon Bellini...
Quina llàstima.
Quina llàstima, per què?
Perquè és l'última que havia fet meravelles, aquest home.
En va fer poques, Bellini.
En va fer poques, en va fer 10. Total 10. Però és que ell tenia priorit de fer-ne només una cada any. Ell no volia fer com Donizetti, que escrivia tantes òperes, que inclús hi havia una caricatura que apareixia Donizetti escrivint...
Amb dues mans.
Amb dues mans, una òpera, una a l'esquerra i una altra proreta. Això ell no volia fer.
Escolta,
volia fer pagar.
Em deixes explicar una cosa personal?
No ho sé, no ho sé.
I tu escrius amb dues mans?
Sí, veritat.
I alhora?
Però sí, però no faig les dues partitures diferents, no les sé fer,
Sí, però és igual. Si tu et faig un dictat,
sí,
tu pots escriure el dictat amb la mà dreta i amb la mà esquerra alhora. I això de què ve, això?
Que
la bèstia és estranya o què?
No, de petit jo era esquerrà i el meu pare, contràriament al que se solia fer en aquella època, va dir, no, pots escriure amb la mà esquerra tot el que vulguis, però amb la dreta també. I em van obligar a aprendre a escriure amb les dues.
Però quina jugada, no?
No, la veritat ha estat molt útil, m'ha anat molt bé.
Sí? Per què? Sí. Perquè fas llibres més de pressa?
No, no, però allà on tinc la taula, si tinc la mà esquerra sobre la taula, agafo bolígraf amb l'esquerra. Si tinc la taula a la dreta, agafo bolígraf amb la dreta.
No et passa allò que em passa a mi, que si escric en una llibreta, quan toco l'espiral, em molesta fins que no passo la pàgina
no,
següent?
No, perquè és curiós, amb la mà esquerra jo vaig aprendre a escriure per sobre, de manera que no...
Tampoc
no,
te'n molesta.
No, tampoc em molesta l'espiral.
Tu, això és geni figura fins a la sepultura.
Espera't, això de la sepultura deixem-ho
més endavant. Sí, deixem-ho més endavant. Bueno, però no perdis el poder escriure amb les dues mans,
no,
això.
No, penso perdre-les.
Bé, en tot cas, dèiem que Bellini no feia com Donizetti, que escrivia molt, molt, molt i molt de pressa, sinó que escrivia molt lentament, s'ho feia pagar molt bé, i a més, com que va tenir una vida curta, perquè va morir d'una cosa raríssima d'estómac, una cosa bastant estranya, que tenia quants anys quan va morir?
34.
34.
No els havia fet encara.
Ja que anem d'anècdotes, expliquem la mort de Bellini?
Sí. Vinga. Bellini va morir d'un problema intestinal a casa d'uns jueus que vivia fora de París, que era una gent molt rica però molt ignorant. I quan van veure que estava malalt, van fugir de casa i el van deixar sol allà.
Cosa que no he entès mai.
Jo tampoc ho acabo d'entendre, però és així, està testificat, perquè a més els seus amics veien que no apareixia per enlloc, van anar a la casa, van trobar un jardiner que no els va deixar passar. I després, quan hi van entrar sobrepticiament, esquivant el jardiner, van trobar el Bellini que s'havia mort feia unes poques hores.
I s'havia mort sol?
S'havia mort sol. i els altres havien fugit. Inclús Rossini, que era molt amic de Bellini, va ordenar que es fes una autòpsia per veure que hi havia mort de causes naturals. No hi havia hagut cap dolor ni cap cosa estranya.
Una afecció intestinal. Però el van deixar allà com un sol, com un mussol.
Exacte.
I la família que el tenia acollit, suposadament, perquè l'apreciaven, l'admiraven i sí, eren amics i tot plegat.
Es van espantar i van fugir, mira.
Però pel contagi o per què?
No pel contagi, perquè no sabien què fer. Suposo que la ignorància, quin embolic. Bueno, hi ha gent que atropella gent amb l'automòbil i fuig, no? Doncs també passa.
Home, però atropella gent amb l'automòbil, però no són amics, ni són un gran compositor famós i d'això.
No. Realment és un dels misteris de per què aquesta gent va reaccionar d'aquesta manera. S'atribueix a la seva... tenien diners, però la seva ignorància considerable.
Bé. En tot cas, va tenir temps de compondre per París, precisament, per estrenar-se a París. L'òpera Hipolitànica és una gran, una extraordinària òpera, i que té moltes curiositats que jo vull passar a sentir ja. Em proposes el fragment Vieni Frequesti Braccia. Frequesti Braccia.
Sí,
això és un fragment del duo entre ells dos, entre l'Elvira
i
l'Arturo.
Sí.
És un molt agut. Recordo que se'n va a res naturals. Aquest fragment.
És una cosa que s'ha de tenir en compte, per això, que això es feia en falset, no es feia en aguts naturals. I per això es cantava, no era tan difícil com resulta avui dia.
Després sentirem un moment, perquè en aquest primer fragment Vieni Frequesti Braccia sentirem Pavarotti i... Qui més? Qui
la
és
Sutherland.
La Sutherland, sí. Joan Sutherland. I Pavarotti fa els res naturals a veu.
Perquè no? Els pot fer.
Perquè els pot fer. Però després sentirem un fragment
curiós.
De moment sentim això, va. Vieni Frequesti Braccia, dei Puritani da Bellini.
Vieni Frequesti Braccia, amore delizia vita. Vieni. Non mi sarai rapita, finché ti mi stringo al cor. Ad ogni istante ansante, ti chiamo e te sol bravo.
bestiesa.
Acaben agut, però això és una llicència d'una cabaleta a la segona. Això sí que es pot fer. Mm. Quan hi ha una cabaleta a la segona vegada es poden fer ornamentacions i una ornamentació.
Bueno, es poden fer, si la pots fer com a cantant.
Esclar, perquè, clar, això, aquesta... això ho faig jo i no en parlem.
No dic tu, però vull dir, què era això, un do o què era?
Sembla que sí, un do.
Semblava un
sí,
do,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Després ha fet un parell de res, així com qui no vol la cosa, sí. Pavarotti. Clar, això, com explica el Roger molt bé, Bellini ho va poder compondre perquè en el moment del primer romanticisme que representa Bellini, el tenor, per sobre d'una nota determinada, ja no s'amoïnava a cantar.
Normalment del la.
Normalment, a partir del la natural, o sigui, sí. Si natural i do de pit, diguem, o do, sí. Do natural, ja no es cantava amb veu, es cantava falset.
Exacte.
Per tant, podien fer res, podien fer coses d'aquestes. Podien fer fins i tot fas. És a dir, per sobre del do de pit hi ha el re, el mi i el fa. Però, clar, això és una quantitat de tons per sobre de la nota més alta que pot fer el tenor amb veu brutal. Aleshores, què passa amb els cantants d'avui en dia? Doncs que per més Pavarottis que siguin, un fa no el pot fer ningú.
No.
Llavors, normalment es talla la
diuen,
nota.
Diuen que l'havia fet l'Hipòlito Lázaro, jo no l'he arribat a sentir mai, però diuen que sí. I bueno, també sembla que el Chris Merritt alguna vegada...
Jo no ho crec.
No,
sí. Jo no ho crec, o sigui, directament. Jo no crec que un fa...
Jo pugui... no crec fins que ho sento. Com que no ho he sentit... No,
clar,
no.
Jo tampoc ho he sentit. Home, esclar, és allò de posar el dit a la llaga.
Ah, exacte,
no?
I... sóc un Sant Tomàs complet.
Jo crec que un fa no l'ha fet ningú. Bueno, en fi, un fa amb unes mínimes condicions no l'ha fet ningú. Aleshores, què passa? Que Pavarotti, en aquesta gravació que tenim, per mantenir la curiositat que suposava, el fa com el feien...
En falset.
En falset.
És molt espectacular de sentir, eh?
I aleshores voldria posar un fragment, que ve poc després d'aquesta cabaleta que hem sentit ara, en el qual hi ha dos de pit, res, que ell fa amb veu, però clar, quan arriba el fa, és impossible de fer-ho amb veu. I aleshores ho fa amb falset. Estic segur que els nostres oients ho notaran, la diferència entre...
Jo els demanaria que estiguessin atents, perquè notaran el retorn de la veu a la normalitat, també, que és una cosa molt instructiva, perquè es pot veure, es pot sentir perfectament com la nota es transforma de veu de falset a veu normal.
Sentim-ho, va. Un re primer. Un do. Fa. Ets aquí. Jo crec que queda bastant clar quines notes són falset i quines notes
sí.
són...
I la primera nota sota del fa també la fa en falset, i llavors torna a la veu normal, la nota següent.
Sí, però torna amb una interrupció, eh?
Sí,
entre el falset
sí.
i la veu natural.
Sí, és que a vegades ho feia, això, eh? Per això ho he dit i potser no, en aquesta gravació no acabava de ser.
Ai, el Pavarotti aquest, Pavarotti.
Ai, aquest Pavarotti.
Sembla que no ho fa malament. Ara, mira, jo ara ho explicaré, això que has fet. El Roger sempre es toca els botons, no sé què, i ara s'acaba de rebentar un botó de la màniga de la camisa.
Saps què passa? Que els cusen amb una mica de fil i quan estires aquest fil, pum, cau el botó també.
Bueno,
què farem?
Això hem d'anar a una botiga de vetes i fils.
Això mateix.
Però abans anirem al verisme.
Opera barista.
Amb una altra veu sensacional, en aquest cas, la de Plácido Domingo.
Sí, els nostres oients no es poden queixar, que els hi posem cada cosa.
No es queixen, crec que no es queixen.
No, crec que no.
Cantant una de les obres més importants, també de les primeres, en aquest cas, de Puccini, que és Manon Lescaut.
Exacte.
M'has buscat l'àrea, segurament la més famosa de l'òpera, però potser no la més verista, o sí? Què et sembla?
No, és que, clar, Manon Lescaut també és la primera òpera de Puccini del verisme, i potser encara no està del tot fet l'estil.
El cant ho és, o sigui, l'àrea que sentirem és el Donna non vidi mai, que és el moment en què l'estudiant d'Esgrier acaba de veure baixada la carrossa Manon Lescaut,
sí.
I quan es queda sol explica això: no he vist mai cap dona simile a questa, igual com aquesta.
Sí.
A dir-te yo t'amo, l'alma mia si desta, alguna cosa d'aquest.
Ai, que tens ganes de posar-t'hi tu a cantar.
No, que tinc ganes que els oients continuïn amb nosaltres.
Ah, molt bé.
No, aleshores, deia que potser no és el moment més verista, perquè a mesura que avança Manon Lescaut,
sí.
El segon acte, per exemple, sí, i el tercer acte, tot l'orquestra es densifica molt.
També la situació es va fent més dramàtica. Aquí
mateix.
És un galanteig, una cosa encara, podríem dir, de l'època que és l'òpera, que és del segle XVIII.
Mm-hmm. Sí, que és curiós que passi al segle XVIII.
Sí, però el verisme té aquesta cosa, també contrastar la realitat dura i crua que es desenvolupa en l'òpera amb l'apariència galant i no verista del món que la desenvolta. Per això hi ha òperes situades al segle XVIII, hi ha òperes situades a la Xina o al Japó, en llocs exòtics, a Rússia fins i tot, que són el contrast de la realitat humana.
Encara que dèiem que el verisme més aviat es caracteritza per buscar espais i temps pròxims a la gent que va veure
sí,
les òperes.
Sí, però el contrast a vegades també serveix per il·lustrar precisament això.
És a dir, que també, en una època tan refistolada
també,
com el segle XVIII, diguem...
També hi havia passions, i també hi havia violència, i també hi havia morts, i etcètera, aquelles coses.
En tot cas, com deia molt bé el Roger, aquesta és la primera ària que canta el tenor. Bé, és la segona
fet,
perché
sì.
Hi ha una arieta petita que és el Travoi Belle, Brune sì. Bionde, però en tot cas encara no té la tensió dramàtica que l'obra anirà agafant.
No.
Tot i així, el cant és clarament verista. L'atac a l'agut és directe.
I
per descomptat no hi ha cap mena de filigrana
ornamental.
Escoltem-la. Verisme, l'ària s'enllaça
i no acaba d'acabar.
amb el pròxim fragment. Això és una influència wagneriana, no?
Sí, sens dubte. Els veristes volien fer una mica un Wagner italià, una wagnerització de l'òpera italiana.
Però no ho aconseguia. O sigui, ho van adaptar...
Bé, sabien també que el públic seguia volent àries.
Clar.
I això no ho podien dissimular. Llavors feien una mica... quedaven bé, diguem, feien el compromís. ells ja tiraven per aquí, però ells ja sabien com...
Sí,
vull.
Intentaven emmascarar que l'àrea no fos molt clara, o sigui, allò que no acabés amb un ximpum i que la gent
amb
aplaudís.
Amb això ja semblava que quedaven bé.
Això, amb això ja ho emmascaraven, però sí. les àrees en les òperes veristes són molt identificables en la majoria, tant, en la major part d'elles.
I a més, si no hi ha identificació per part de l'orquestra, ja el nota el públic que comença a aplaudir encara que l'orquestra estigui tocant.
Sí, perquè té una contradicció. Que és que, com hem dit moltes vegades, les òperes i les àries i veristes tendeixen sempre a posar l'agut al final.
Sí.
Per tant, com que s'acaba amb agut, doncs és molt difícil que el públic
no se
n'adoni i no aplaudeixi, perquè l'agut és el que normalment fa més efecte, diguem, sí. No? I fa més... Per tant, encara que ells vulguin dissimular-ho, i després d'aquest De non cesar últim que fa Plácido Domingo, que hem sentit, sí. Que fa l'agut, doncs hi hagi una musiqueta, bueno, sí, és igual.
És igual, però... la gent presenteix olímpicament.
I més si ho canta el Plácido.
Ja ho feien amb els ritornelli habituals, antics, molta gent es posava a aplaudir sense esperar que acabés la música, això també passa encara ara algunes vegades. I ara imagina't si a més la música no era conclusiva, era igual, la gent es posava a aplaudir en paus.
Abans parlàvem de si aquesta àrea del Donna non vidi mai és potser la menys verista de l'àrea, però déu-n'hi-do lo verista que és.
Sí,
perquè
no.
Realment, vull dir, les notes són directes, és el cant spianato, aquell que diem aplanat, eh?
Sí, sí, sí.
No sé com és el cant de la pròxima obra, que... però m'has dit que molt pinyolaire, no?
Molt pinyolaire, sí.
Anem al segle XX.
Òpera del segle XX.
A veure, molt pinyolaire, perquè després del verisme, durant el segle XX, va venir un petit corrent,
sí.
Que se'n va dir el post-verisme. I avui em portes Il Piccolo Marat.
Que és un exemple típic d'aquesta fase nova, en el que el verisme manté bastant les seves característiques essencials, és a dir, segueix sent les àries sense una interrupció,
cap ornamentació,
cap final clar, tampoc, força, intensitat, més encara potser que en el verisme.
L'orquestra què?
L'orquestra també molt densa, i la qüestió és, diguem, l'esperit que hi ha al darrere. No hi ha aquella preocupació amorosa per acabar amb un amor perfecte i...
Però que... el verisme no la tenia.
No, precisament acabava amb la mort.
Sempre acabava amb mort,
sempre,
i amb drama, i amb tragèdia.
Sí, però ells intentaven tirar endavant un amor que després sabien, com bons romàntics, que acabaria malament. Ara no. Ara és la lluita i tirar endavant i tirar per damunt de tot i possiblement triomfar amb un amor aparentment impossible. I és que,
o sigui, la filosofia que té el postverisme és que si lluites acabes triomfant.
El millor. Però el més probable és que sí. I si en tot cas...
No, però el millor, això ja ho sabem, que el millor... Sí. Pot ser que sí o pot ser que no.
No, però és que els veristes sabien que no. Era una cosa inevitable. Veristes... La mimia, a més, se li posa tuberculosa i, la... sí. I no sé...
I el pallatxi es carrega tot,
sí,
Cristo.
Exacte.
I a la cavaleria també hi ha un duel,
sí,
final.
També, sí, sí. Sí. En canvi, aquí no. Aquí hi ha una... com una espècie de marxa triomfant cap al futur, que potser sortirà malament, però que bàsicament surt bé, alguna vegada surt malament també. Però en general la tendència és aquesta, i està molt influïda per l'obra literària de Gabriele D'Annunzio, que de fet és l'avançada del feixisme, per altra banda.
Sí, és curiós que Il Piccolo Marat és una obra de Mascagni.
Sí, també.
I Mascagni és un dels iniciadors del verisme.
Sí, però esclar, ell va sobreviure. No va aconseguir mai cap altre èxit com el de Cavalleria Rusticana. Es va ficar en el món precisament del mussolinisme i va tirar endavant com a compositor gairebé del règim. I així va ser com van anar estrenant obres cada vegada més fortes i vigoroses.
Per què té aquesta relació amb el feixisme? Que alguna vegada ho has apuntat, el postverisme sempre dius que...
Sí, perquè la ideologia era també una mica la recuperació de la Itàlia santa, de la Itàlia històrica, de la Itàlia medieval, que havia estat grandiosa i que ara tornaria a ser-ho, i l'imperi i totes aquelles coses que comportava el mussolinisme.
Yeah.
I Mascagni s'ho va creure i va ser un dels grans apòstols. Se'n va aprofitar també, n'ha aprofitat en el fons.
Però això del Piccolo Marat no fa cap referència a l'argument a Itàlia ni a...
No, no,
ni
no,
a França, no?
No, sí, però és una cosa gloriosa i a més en el fons és antirevolucionària.
De què va el Piccolo Marat?
El Piccolo Marat és un jove aristòcrata que es fa passar per revolucionari i com que és petitet i jove li diuen el petit Marat. Mm. I es guanya la confiança de l'Orco, que és una bèstia parda que va assassinant a tothom. Aleshores, aquest...
Es diu Orco, la bèstia parda?
Sí, li diuen.
Saps que els orcos en la pel·lícula aquesta del Senyor de los Anillos si no recordo malament, són els dolents, també.
Ah, ja pot ser, ja.
Es diuen orcos, em sembla.
Sí, sí, sí.
Ah, perdona, digues, Roger.
No, res. I aleshores ell té una mare aristòcrata, empresonada, i aprofita que es guanya la confiança de la Mariela, que és neboda de l'Orco, que també està atemorida pel tirà, i embolica tot, amor i mare, i aconsegueix salvar-les amb grans dificultats i amb l'ajuda d'un fuster, un fuster que venia per casualitat a fer unes obres allà i que es posa al seu costat i acaben matant l'Orco i s'escapen cap a la mar i triomfen, per tant, l'amor i la mare.
És una obra, el Picolomerat, que es fa poc perquè exigeix molt, sobretot de la veu de tenor.
Terrible, és un
tota
paper demolador.
Sí. Tota l'estona a la zona aguda, ha de salvar orquestres permanentment denses,
sí.
I per tant, jo no sé si la va escriure Mascagni pel tenor aquell català.
Sí,
Poli Blázaro.
Sí.
Oi que la va escriure per ell?
La va escriure per ell, i ell la va estrenar i se la va passejar per bastants llocs perquè gairebé incantable, i amb el temps encara ha estat més incantable. Ara no canta ningú això ja gairebé.
Bueno, però avui ho sentirem cantat.
Avui sentirem cantat, però una gravació que ja té els seus 40 anys, eh?
Déu-n'hi-do.
Sí.
Qui és qui ho canta?
Giuseppe Gismondo, un tenor de Pinyol.
I quins fragments sentirem?
I ell és la Zeani, la Virginia,
Zeani.
I el Nicola Rossi Lemeni, que era el marit de la Zeani, per cert, que fa d'orco, fa de duent.
I quin fragment sentirem?
És gairebé el final, quan l'orco ja el tenen dominat, el Picolomerat ha quedat ferit, la Mariela s'escapa perquè té ordres d'anar a recollir la mare i fugir amb el vaixell, i aleshores arriba el fuster i l'ajuda també el Picolomerat a sortir d'allà, i s'escapen tots.
I vocalment és un dels fragments que exigeix força?
Tota aquesta òpera, tot exigeix força. I és bastant...
Serà un bon exemple d'això que
sí,
hem dit de,
sí.
De l'exigència del tenor, diguem.
Sens dubte.
Doncs va, sentim aquest fragment.
Questo nodo, è questo che mi tiene, se potessi.
La prigione è vicina. Corri, corri, sveglia il guardiano. Presto, ti conosce.
Ecco, così, così.
Perché te sborco, Rubén?
I che parlano, Jesús?
És que intenta alliberar-se de l'endigat.
Ecco,
per dir. Anar per agafar el Piccolo Amaret i carregar-se.
Ecco, scudella, mamma,
mamma. Aquest és el tenor.
Sí, 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 sí,
sí, sí, sí,
sí, sí, sí, sí, sí, està a punt d'acabar l'obra ja, i aleshores el Piccolo Amaret, amb l'ajuda del fuster, aconsegueix fugir d'allà, han matat l'orco, mentre Sant Mariel ja ha passat endavant, ha recollit la mare i sona una nave bianca que es podrà passar per davant de l'escenari i fugen cap a la llibertat, de manera que acaba bé, malgrat totes les trífugues i problemes que han tingut abans.
Fugim cap a la llibertat. Mascany era de nassos, eh? Perquè sí. Tot aquest tros que no deixa de ser dialogat, perquè hi ha diverses veus i tal, el tenor sí. Està matxacant allà tota l'estona, tota sí. L'estona.
Oi, pensa que això ho fa quan ja porta una bona estona d'aguts i de moments durs i de grans intensitats dramàtiques. És un paper terrible, terrible.
S'ho han de passar bé.
Sí.
Els cantants fent això,
si poden,
perquè
sí.
Si no ha de ser un calvari,
si
és
poden,
com la nostra feina, si no ens ho passéssim bé seria un calvari i tants programes, no?
I tant.
Doncs el pròxim aquí.
Molt bé.
Gràcies, Roger.
Gràcies a tu.
Fins al pròxim. Gràcies al Dani Guinot també, gràcies a tots vostès, que esperem que no considerin que això sí és un calvari, sinó tot el contrari, i esperem que ens ho demostrin tornar-nos a escoltar en el pròxim programa. Els ha parlat Marcel Gorgori. Fins a la pròxima.